A tarda, ara són les 2 del migdia. L'amnistia torna a centrar l'actualitat aquest dimarts. Si ahir el Suprem deixava fora de la llei Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig pel delicte de malversació, avui un jutjat de Barcelona ha decidit amnistiar els 46 agents de Policia Nacional que estaven investigats per les pallisses i les càrregues que van cometre contra els votants de l'1 d'octubre de l'any 2017. Això després que la Fiscalia defensés que els fets investigats en aquesta causa per delictes contra la integritat física, delictes lleus de lesions i delictes lleus de maltractament estessin emparats per la llei d'amnistia. En una resolució que hem conegut aquest matí, el jutge diu que tant les lesions com els delictes contra la integritat moral superen el llindar de gravetat necessari per excloure l'aplicació de la llei d'amnistia i argumenta que si la llei és clara a l'hora d'amnistiar delictes de lesions de fins a 5 anys de presó, també s'han d'amnistiar els delictes contra la integritat moral que no superen els 4 anys de presó, com és aquest cas. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
La notícia ha aixecat la indignació de les entitats que assumien l'acusació particular per defensar els ferits d'aquestes càrregues.
Sí, bona tarda. Les acusacions volien que el cas arribés a judici per acabar de decidir si els delictes contra la integritat moral arribaven a nivells de tortures o tractes inhumans i degradants, un fet que els deixaria, per tant, fora d'aquesta llei. En tot cas, totes tres entitats presentaran un recurs contra aquesta decisió del jutge instructor d'aplicar l'amnistia als policies.
De fet, sobre els següents passos que seguiran, en parlarem avui amb Ton Mansilles, advocat d'Irídia, que s'ocupa de la causa contra aquests agents de Policia Nacional, i d'altra banda, en política, sobre la trama interna d'Esquerra que va idear els cartells ofensius contra els Maragall, avui s'ha pronunciat el principal afectat.
Sí, l'excandidat de la formació a Barcelona, Ernest Maragall, ha explicat en una carta que va sentir astorament i malestar profund quan va saber que els autors del cartell eren del seu propi partit. Maragall afegeix que ben aviat va quedar clar que l'aleshores director de comunicació d'Esquerra Republicana, Tolo Omoia, era la persona responsable des del punt de vista orgànic. Tots els fets, l'excandidat defensa la indubtable honestedat del conjunt d'Esquerra Republicana.
El diari Ara, que és qui va destapar ahir aquesta trama dins d'Esquerra, assenyala també a Sergi Sabrià com a coneixedor d'aquest entramat. Sabrià és actual viceconseller en funcions, però el govern tanca files amb ell.
La portaveu Patrícia Plaja s'ha limitat a condemnar els fets i diu que estan en contra de les males praxis polítiques.
I des del govern no tenim res més a afegir i, per tant, si hi ha hagut alguna conversa entre el vicepresident i el president, jo tampoc no en tinc coneixement, però la posició és clara, és a dir, no, ara mateix no hi ha cap relació entre aquests fets i l'acció del govern.
Declaracions que feia ara fa poca estona la portaveu Patrícia Plaja en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Tot això en un dia en què l'ocupació torna a tenir xifres rècord a Catalunya. L'impuls del turisme ha provocat que el mes de juny s'hagi tancat un altre cop, superant totes les dades afiliats a la Seguretat Social amb 26.000 ocupats més.
I és que avui a Catalunya més de 3,8 milions de treballadors, això és un 2,4% més que el juny d'ara fa un any. En comparació amb el primer semestre del 2023, Catalunya suma gairebé 90.000 treballadors nous. Així doncs, el total de desocupats va caure en 5.800 persones fins a situar-se en poc menys de 325.000.
I avui també us explicarem en una causa policial, i és que falten eines per lluitar contra el narcotràfic a través del mar. Aquest és l'avís que llança en el cos de Mossos d'Esquadra.
Són declaracions en exclusiva a Ràdio Cel de l'inspector Jordi Uller de la Unitat Marítima.
Aquestes embarcacions no tenen AIS, si les has de captar de ser amb radar, tindríem que tenir pues, un sistema de radars i tal, que ara no hi ha aquí a Catalunya. Vull dir que amb això s'ha de fer un pas endavant, una evolució.
A més, les narcollanxes que els Mossos d'Esquadra requisen als traficants no serveixen per fer persecucions. Caldrien vaixells més grans i preparats, que la policia catalana hores d'ara no té.
I avui també hem conegut un operatiu policial que ha acabat amb una important trama internacional que va estafar 2,5 milions d'euros a gent gran a través de trucades telefòniques.
Sí, hi ha en total 53 persones detingudes i s'han localitzat 84 víctimes, totes d'edat avançada, a qui s'estafava suplantant la identitat d'una entitat bancària. Els estafadors residien a Portugal i les víctimes són ciutadans de Catalunya i d'Andalusia.
Després comptaven amb gent de l'organització que es trobava aquí a Catalunya i també a Andalusia, que eren les que feien les visites al domicili i es feien passar per operadors de banca o policies.
Declaracions de José Ángel Merino, cap de l'àrea central dels delictes econòmics dels Mossos.
I avui en els esports tornarem a posar l'ull a l'Eurocopa perquè França i Portugal s'enfrontaran en els quarts de final.
Les dues seleccions han superat aquest dilluns el seu partit de vuitens. França ha guanyat 1-0 contra Bèlgica amb un gol en pròpia porteria i els portuguesos han eliminat Eslovènia a la tanda de penals després d'un 0-0 al temps regular i a la pròrroga.
I pel que fa al futbol femení, ja és oficial que Mariona Caldentell és jugadora de l'Arsenal.
La futbolista mallorquina inicia la seva nova etapa a l'equip londinenc després d'una dècada al Barça, on ho ha guanyat tot. Caldentany arriba a Londres per substituir la neerlandesa Vivian Miedema, durant anys estrella de l'equip, que no ha renovat després de passar per un llarg període de lesions.
És el més destacat d'aquest matí de dimarts. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat. Abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures es van recuperant. Ahir un dia amb pluges al matí, avui un dia molt de sol, però comencen ja a créixer núvols a les comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona. I aquesta tarda, punts de la Cerdanya, també del Ripollès, de la Garrotxa, de la comarca d'Osona, del Moianès i del Lluçanès, podem arribar a tenir algun ruixat de caràcter dispers aïllat i també amb alguna tronada. La resta de terç nord de Catalunya, tarda amb alguns núvols, però sense pluges, i les temperatures avui que pugen respecte a les d'ahir màximes, en general entre els 25 i els 30 graus, tot i que el Pla de Lleida seran una mica més altes. Demà, per tant, una jornada tranquil·la, i a la tarda, a diferència d'avui, ja no esperem pluges, tot i que el temps a partir de divendres es torna a complicar, però d'augment avui i demà tranquil·litat, tot i que aquesta tarda, com dèiem, esperem alguns ruixats cap a les comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona. Els vents seran fluixos del sector del sud i a poc anirà desapareixent la tramuntana i el mestral dels dos extrems de la costa.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Els 46 policies nacionals investigats per les càrregues durant la votació de l'1 d'octubre han estat amnistiats. Així ho ha decidit el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona en una resolució que ha publicat aquest matí. Això després que la Fiscalia defensés que els fets investigats en aquesta causa per delictes contra la integritat física, delictes lleus de lesions i delictes lleus de maltractament estiguessin emparats, diu, per la llei d'amnistia.
El jutge arxiva la causa, aplica la llei d'amnistia perquè les agressions quedarien emparades per la norma que recull que les accions policíaques no constitueixen tortures o tractes degradants que no hagin superat un llindar mínim de gravetat. L'escrit del jutge també incideix en el fet que els delictes de lesions que podrien arribar a ser castigats amb penes de fins a 5 anys de presó són amnistiables, segons aquesta llei.
Òmnium Cultural, l'ANC i també el col·lectiu Irídia recorreran aquesta decisió d'amnistia als policies. Les tres entitats personades com a acusació popular i particular denuncien que la brutalitat policial contra la societat civil no pot quedar impune. I per parlar-ne, doncs, avui ens acompanya en directe a Ton Mansilla, que ell és advocat d'un dels advocat del col·lectiu Irídia que s'ocupa d'aquesta causa contra els agents. Senyor Mansilla, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, primera valoració d'aquesta notícia que hem conegut avui d'aquesta amnistia pels 46 policies.
Clar, nosaltres com a Irídia ja ens vam oposar en el seu moment a que s'apliqués aquesta amnistia per considerar, doncs, que aquests actes que va cometre a la Policia Nacional durant l'1 d'octubre són o poden constituir tortura o tractes inhumans o degradants. La pròpia llei d'amnistia ja preveu com a excepció a l'amnistia, doncs, actes que puguin constituir, doncs, tortura o maltractaments. Mm-hmm. I també ho preveu la jurisprudència internacional en la matèria. Per tant, sempre ens hem oposat a que s'apliqui aquesta amnistia i ho seguim fent. Valorem que aquesta decisió del jutge d'instrucció, doncs, pot vulnerar no només la llei d'amnistia, sinó també, com dèiem, els estàndards internacionals en la matèria, que prohibeixen amnistia actes que poden constituir tortura o maltractaments i que, a més, poden anar en contra de la pròpia llei, que estableix que no es poden en cap cas amnistiar aquest tipus d'actuacions.
Per tant, ara ho anuncia que presentareu aquest recurs. Hi ha possibilitats que el recurs aquest prosperi, tenint en compte els delictes o les possibilitats de delictes que esmentaves?
Nosaltres tenim l'esperança que així sigui. Creiem que l'Audiència Provincial, que és el tribunal que coneixerà d'aquest recurs, entendrà que, evidentment, tots aquests actes no poden ser amnistiables perquè, és com deies, que la pròpia llei ja estableix com a excepció, doncs, això, no?, que els actes de tortura i de tractes humans degradants no poden ser amnistiables. Però que, a més, nosaltres anem més enllà d'això i diem que els actes de l'octubre per part de la Policia Nacional ni tan sols entren dins l'àmbit d'aplicació de la llei, perquè la llei el que diu és que només són amnistiables aquelles actuacions policials que anessin dirigides a impedir delictes o infraccions administratives, que no és el cas. La Audiència Provincial ja s'ha pronunciat anteriorment en aquest sentit, dient que la ciutadania que estava en els col·legis electorals no estava cometent cap delicte ni cap infracció administrativa. Per tant, les actuacions policials de l'octubre no anaven encaminades a impedir delictes ni infraccions, i per tant quedarien fora de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei. Però és que, a més, encara que quedessin dintre, com explicava abans, seria en tot cas d'aplicació l'excepció que preveu, doncs, que les tortures i maltractaments en cap cas poden ser amnistiables. I que, a més, entenem que se supera, doncs, en tot cas, aquest llindar mínim de gravetat que demana la llei, no?, perquè no siguin amnistiables, doncs a la vista de les actuacions que tots recordem que van passar a l'octubre de 2017. Tots tenim les imatges d'actuacions que, evidentment, superen aquest llindar mínim de gravetat perquè anaven dirigides a atacar la dignitat i a humiliar les persones que estaven als col·legis electorals.
Per tant, creu que la feina legislativa es va fer bé en aquest sentit?
Sí, la llei preveu com a excepció doncs, això que deia, no? que no es pot amnistiar actes de tortura o maltractaments, i estableix sempre quan no superin aquest llindar mínim de gravetat. O sigui, la llei ho estableix bé, passa que la llei s'ha d'interpretar d'acord amb el que estableix, per exemple, el Tribunal Europeu de Drets Humans, que estableix que aquest llindar mínim de gravetat sempre se supera quan són actuacions policials que no són necessàries i que, per tant, no estan dirigides a complir una finalitat policial, sinó que estan dirigides a humiliar o degradar doncs, en aquest cas, les persones afectades.
Sense tenir coneixement del recorregut judicial, ara vostès presenten aquest recurs a l'Audiència de Barcelona. Si no prospera aquest recurs, que hauria possibilitat de presentar-lo a Europa i que fos Europa qui digués que l'amnistia no hi cap en aquest cas?
Nosaltres partim de la base de que l'Audiència Provincial estimarà el nostre recurs pels arguments que explicava. Per tant, hem de valorar pas a pas. En primer lloc, posem aquest recurs de l'Audiència Provincial amb el convenciment de que l'Audiència doncs, interpretarà la llei conforme als estàndards internacionals i, per tant, revocarà aquesta decisió de l'amnistia. A partir d'aquí hem d'anar valorant pas a pas altres possibles opcions en cas que això no sigui així, però partint de la base de que l'Audiència estimarà el nostre recurs.
Ton Mancilla, advocat del col·lectiu Irídia, que s'ocupa d'aquesta causa contra els agents de la Policia Nacional. Gràcies per atendre la trucada d'aquest programa. Que vagi bé, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, adeu.
D'altra banda, avui també hem conegut que l'expresident Carles Puigdemont, el cap de la seva oficina, Josep Lluís Alay, i l'advocat Gonzalo Boye han presentat una querella al Tribunal Superior de Justícia pels delictes de prevaricació i malversació contra el titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, just l'endemà que sortissin a la llum unes gravacions d'àudio on aquest mateix magistrat es vantava d'haver paralitzat en el primer tràmit de la llei d'amnistia al gener.
Els demandants, com a mesura cautelar, també demanen apartar-lo del cas Volkhov, que investiga suposades ingerències russes al procés. Les defenses dels dirigents de Junts creuen que el magistrat instrumentalitza la creació de peces separades amb una finalitat il·legítima, il·lícita, que no és altra que burlar el compliment, diu, de les resolucions dictades pels seus superiors jeràrquics. De la seva banda, l'expresident Artur Mas ha recorregut davant l'Audiència de Barcelona la seva imputació pel cas Volkhov. Argumenta que la investigació no està basada en cap indici delictiu més enllà de valoracions polítiques i teories de la conspiració.
I a tot això també el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, diu que encara hi ha marge, que té marge el seu partit per presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta llei d'amnistia.
¿Por qué nos vamos a precipitar si tenemos 90 días para hacerlo? Y porque además, insisto, no estamos ante una ley cualquiera. Estamos ante una ley que el Supremo ha dicho ayer, oiga, esto no se aplica, pero es simplemente porque primero está mal redactada. Si estuviese bien redactada, estaríamos en otro supuesto. Lo que sí tenemos claro ya es que en lo que se refiere a malversación, todo parece indicar que esto no es aplicable.
Eren declaracions que feia Feijóo a Onda Cero, on també, per cert, ha posat en qüestió la imparcialitat del Tribunal Constitucional. Ha dit que creu que hi ha masses càrrecs polítics i que, per tant, dubta d'aquesta imparcialitat del Tribunal Constitucional espanyol.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i 13 minuts, més qüestions. El cap de comunicació d'Esquerra, Tolo Moya, és el responsable dels cartells difamatoris de l'Alzheimer contra els germans Pasqual i Ernest Maragall, que van aparèixer, ho recordaran, ho explicàvem ahir, durant la campanya de les eleccions municipals del 2023.
En una carta penjada a X, l'antic Twitter Ernest Maragall explica que la direcció del partit va esclarir que era Moya qui n'estava al darrere, que li va demanar disculpes immediatament i, segons se n'extreu del que va dir ahir la portaveu d'Esquerra, Raquel Sanz, Moya va ser immediatament apartat de les seves funcions. I després d'això, Maragall va arribar a un acord amb els implicats per demanar a la justícia que s'arxivés el cas. El germà de Pasqual Maragall tanca la carta dient que sent horror davant del fet que algú sigui capaç d'actuar amb maldat i alhora també diu que està agraït per totes les mostres de suport que ha rebut per part del seu partit.
La carta de Maragall només apunta al cap de comunicació d'Esquerra, com dèiem, Tolo Moya, i no vincula ningú del govern amb el cas. Ara bé, el diari Ara sí que té indicis que el viceconseller de comunicació del govern en funcions, Sergi Sabrià, està implicat en el cas dels cartells i també el situa com a coordinador d'una estructura B del partit que estaria formada com a mínim per 5 persones. Davant d'això, el govern tanca files amb Sabrià. Ho ha dit aquest migdia des del Palau de la Generalitat. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El govern diu que el viceconseller no està implicat a la trama i es dona per satisfet amb les explicacions que Sabrià dona l'ara, on diu que els cartells no van ser idea seva i que va tenir reconeixement després que es pengessin. El govern doncs no té per ara intenció d'apartar Sabrià de les seves funcions després que el cas acabés arxivat, perquè el propi Maragall així ho va demanar. La portaveu Patrícia Plaja condemna el cas i diu que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja ha traslladat el seu suport a Maragall.
El govern no és que no comparteixi aquestes pràctiques, és que les rebutja frontalment, al 100%, en renega directament i té una postura radicalment crítica amb el que s'ha conegut, repeteixo, en política no val tot. Són pràctiques les que s'han donat a conèixer vergonyoses i absolutament reprovables.
Tot plegat quan Tolomoi ha enviat un missatge a RAC1 dient que ell no és l'ideòleg dels cartells i que tota la veritat sortirà a la llum.
Gràcies, Judit. Política a banda, la temporada alta del sector del turisme provoca un nou rècord en el mercat de treball a Catalunya. L'ocupació torna a superar els màxims històrics amb 3,8 milions de treballadors al mes de juny, on l'atur ha baixat en 5.800 persones.
Durant el mes passat a Catalunya, les llistes de l'atur s'han reduït. El total dels catalans que busquen feina i no en troben frega les 325.000 persones. Unes dades que valorava positivament Enric Vinaixa, secretari general de Treball del Govern.
Ser líder en xifres absolutes de creació d'ocupació respecte al mes anterior ens fa reafirmar doncs, aquesta robustesa que té el teixit productiu català en el marc del món del treball doncs a Catalunya.
De totes maneres, en plena campanya turística, ni l'augment d'afiliacions ni la reducció de l'atur és tan intensa com en anys anteriors. La pèrdua d'intensitat ve donada, entre altres coses, perquè moltes de les contractacions del sector turístic es van mantenir durant el maig i que part d'aquests són treballadors fixos, discontinus, i per tant no estan als registres de l'atur. Per tant, tot i tornar a la feina, no compten com a reducció de la xifra total d'aturats.
El conjunt de l'estat, les xifres també són bones. L'ocupació a Espanya torna a créixer el mes de juny i s'acosta als 21,4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. La desocupació cau fins als 2,5 milions. És la xifra més baixa per aquest mes en 16 anys. Així ho valorava la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría.
Estos datos afianzan la buena dirección en la que avanza nuestro país con un mercado laboral que gana además en calidad y también en estabilidad. En el último año, el 55% del empleo creado es femenino. Y además, el aumento de la ocupación de los jóvenes supera notablemente el conjunto de todos los trabajadores y trabajadoras.
Declaracions que feia Alegria a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que s'ha reunit avui a Madrid, una reunió de l'executiu espanyol que ha aprovat també un pla per fomentar llocs de treball dignes a tot el país.
El pla està dotat amb més de 6,3 milions d'euros i obligarà per primera vegada les comunitats autònomes a assolir un objectiu global de millora en un 10% d'ocupabilitat dels 2,5 milions de ciutadans que estan ara mateix a l'atur. En parla la vicepresidenta segona del govern espanyol, també ministra de Treball, Yolanda Díaz.
Que esa política de control ex post y de compromiso con las comunidades autónomas funciona. De tal manera que tienen unos objetivos que tienen que cumplir y además ese objetivo se tiene que visualizar transparentemente, trimestralmente, para que todo el sistema público de empleo, ustedes, puedan conocer cómo van avanzando en los objetivos que nos hemos fijado.
Díaz ha explicat que el pla va acompanyat d'una transferència de 711 milions d'euros a les comunitats autònomes per les polítiques actives d'ocupació. Un pla que inclou un compromís per treure de l'atur els treballadors més grans de 52 anys i també els més grans de 45. El compromís passa per establir en el termini de 3 mesos. Les administracions públiques han de tenir un perfil de cada una d'aquestes persones i en 6 mesos hi ha d'haver un tutor que faci un seguiment del procés formatiu i d'ocupabilitat de cadascun d'ells.
I per últim, encara sobre el mercat de treball, el sindicat UGT considera decebedora la trobada que van mantenir ahir el govern espanyol i l'organització empresarial.
En una entrevista als micròfons de Ràdio Estel, la secretària confederal del sindicat, Patricia Ruiz, recorda que el temps s'acaba i lamenta que la COE i CEPIME no presentin propostes. En parla a la caravana.
Bastante decepcionante porque durante todos estos 6 meses lo que nosotros hemos intentado saber es cuáles son las necesidades o las dificultades que la patronal pues dice que va a tener. Ayer en esta última reunión que mantuvimos no fue capaz que nos entregaran ninguna propuesta por escrito, pudiéramos entrar a valorar y a debatir si son asumibles o no. Pues es una pena porque, bueno, pues porque el tiempo se acaba, la verdad.
Ruiz ara confia que les organitzacions empresarials assisteixin a la trobada prevista per dilluns vinent. Ara bé, insisteix que si no hi ha entesa, l'acord es tancarà amb Comissions Obreres i també amb el govern espanyol.
Estel migdia.
Més coses. La lluita contra el narcotràfic al mar no es pot fer amb les llanxes que els Mossos d'Esquadra requisen als traficants i que Ràdio Estel va avançar que la policia catalana inclou dins de la seva unitat marítima. Aquestes embarcacions no estan pensades per fer persecucions a alta velocitat al mar i tampoc aquesta és la intenció. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Tal com expliquen des de la policia catalana, aquesta emissora, per fer aquest tipus d'abordatges caldrien interceptores. Ara mateix els Mossos no disposen d'aquest tipus de vaixell que és més gros i té un motor més potent. Qui sí entenen són els agents del Servei de Vigilància de Duanes, que fins ara les feien servir a Galícia o a l'estret de Gibraltar. Ara, davant la pressió policial al sud d'Espanya, aquest cos està traslladant aquest tipus d'embarcacions cap a la costa catalana. Ahir explicàvem que la policia catalana incorporarà 4 llanxes requisades als narcotraficants, però aquestes embarcacions no serveixen per fer persecucions, un tipus d'accions que els Mossos tampoc tenen previst fer. Ho explica l'inspector Jordi Uller, de la Unitat Marítima de la Policia Catalana.
No et don avantatge davant d'algú que està fugint, que té tot el mar per davant. La persecució s'hauria de fer amb interceptores. És com una persecució amb una carretera o... És perillosa. I nosaltres no tenim les mateixes eines que tenen els narcotraficants amb aquestes embarcacions. Nosaltres tenim unes regles que hem de seguir i hem d'evitar que ningú prengui mal, no? I amb persecucions d'aquestes és molt fàcil que algú prengui mal.
De fet, si els traficants han vingut fins a Catalunya és perquè la lluita contra la droga a través del mar encara no disposa de totes les eines necessàries. L'inspector Jordi Uller explica que caldria instal·lar radars que detectessin el pas d'aquestes llanxes carregades de droga. Tot i així, Uller explica que les persecucions del mar a alta velocitat no són el pa de cada dia dels agents. De fet, la majoria de descàrregues de droga que els Mossos han aturat ho han aconseguit perquè els traficants han encallat la barca, perquè els han sorprès des de terra o perquè la llanxa dels criminals s'ha quedat sense benzina. Sistemes igualment vàlids per detenir els criminals que fan servir Catalunya com a lloc de pas per la seva droga.
Gràcies, Pau. I a Barcelona, l'Ajuntament indemnitzarà amb més de 240.000 euros la família de la jove mort el 3 d'agost de l'any passat per la caiguda d'una palmera al barri del Raval, segons han informat aquest matí l'advocat que representa l'acusació particular. La mateixa acusació va presentar una reclamació contra el consistori en considerar que era el responsable de la conservació i el control de l'arbrat.
Sí, el bufet d'advocats recorda que l'arbre estava en molt mal estat, com havia denunciat prèviament un veí, i ha defensat que el responsable del manteniment era el mateix consistori. Per això diu que és un exemple clar de negligència en el manteniment de l'arbrat públic i assegura que si s'hagués fet aquest manteniment adequat de la palmera, la jove a hores d'ara estaria viva. Finalment, les parts han arribat a un acord per indemnitzar la família.
I d'altra banda, l'alcalde Jaume Collboni s'ha mostrat avui colpit pel suïcidi de dues germanes abans de ser desnonades del pis on vivien a Sant Andreu i ha admès que aquesta és la cara més dura i dramàtica de l'emergència habitacional, un dels problemes, a dir, més greus que té la ciutat.
Collboni ha defensat la necessitat de garantir el dret a una casa i ha demanat corresponsabilitat i més pressupost també al govern i a l'Estat. L'alcalde ha fet aquestes declaracions durant la inauguració d'un centre d'allotjament temporal al barri de Sant Pere, això és a Ciutat Vella. L'equipament va dirigit a persones majors de 50 anys que s'hagin quedat sense casa i que es trobin en situació de greu vulnerabilitat. Té capacitat per 20 persones que ara estiguin en pensions.
I abans de continuar amb més notícies, permeti'ns que parlem de nosaltres, perquè aquesta emissora Ràdio Estel ha augmentat la seva audiència i assoleix els 14.000 oients diaris de dilluns a divendres, segons les dades de l'Estudi General de Mitjans que s'ha publicat aquest matí. Això és un 40% més d'oients respecte al darrer baròmetre que es va fer el mes d'abril.
L'estudi també indica que més de 26.000 persones heu sintonitzat la nostra emissora durant el darrer mes, un 37% més que a l'abril, per franges horàries. Cada matí i migdia, entre 4.000 i 8.000 persones de mitjana sintonitzeu Ràdio Estel, mentre que al vespre ens acompanyeu més de 5.000 oients. I a nivell online, la nostra emissora també ha millorat amb 1.500 oients de la ràdio en directe i 12.000 persones que consumeixen els nostres podcasts i també la ràdio a la carta. I prop de 2.000 ja s'han descarregat la nostra aplicació i 1.000 més en seguiu a través de la plataforma Spotify.
Per tant, gràcies a tots aquells que seguiu l'emissora dia a dia i també als 5.000 oients, sobretot fidels, que confieu i connecteu de dilluns a divendres amb aquest informatiu per estar al dia de l'actualitat. I abans dels esports, encara us expliquem que han desmantellat una organització criminal que des de Portugal estafava per telèfon a persones que vivien a Catalunya i Andalusia. Les víctimes eren majoritàriament gent gran i la policia assegura que han estafat 2,5 milions d'euros. Hi ha 53 detinguts.
Sí, a principis del 2023 els investigadors van detectar un augment dels delictes comesos en un mateix patró. Persones d'edat avançada que rebien una trucada d'un suposat treballador de l'apartament Departament de Seguretat del Banc, en què se'ls alertava que un grup criminal els estava observant per robar-los diners. Les trucades que atemorien els ancians es repetien durant uns quants dies més i, finalment, els caps enviaven membres de la banda que residien a Catalunya i Andalusia als domicilis dels estafats. Fent-se passar per policies o també per treballadors del banc, els estafadors accedien a les cases de les víctimes on s'apropiaven de les targetes bancàries, els pins de seguretat i fins i tot robaven joies, diners en efectiu i dispositius electrònics. Un botí que obtenien després d'intimidar els ancians i en alguna ocasió van fer servir la violència.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Jugues i 25 minuts en els esports. França i Portugal s'enfrontaran als quarts de final de l'Eurocopa després de la victòria de tots dos equips aquest dilluns. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. França ha superat el combinat de Bèlgica per la mínima gràcies a un gol en pròpia porteria dels belgues al tram final del partit. Un partit on el jugador del Real Madrid i estrella de la selecció francesa, Kylian Mbappé, ha estat bastant desaparegut. D'altra banda, la selecció de Portugal l'ha suat per guanyar Eslovènia. Després del 0-0 en el temps reglamentari, el partit ha anat a la pròrroga i s'ha acabat decidint a la tanda de penals. En aquesta ronda, el porter de Portugal ha aturat els tres llançaments de l'equip eslové, mentre que els jugadors de Portugal els han encertat tots. Ara els portuguesos es trobaran als quarts de final amb la selecció francesa i d'aquest encreuament sortirà el possible rival d'Espanya a les semifinals si guanya divendres a Alemanya. Avui, jugant els últims partits de vuitens, Romania, Països Baixos a les 6 i Àustria-Turquia a les 9 de la nit.
I encara a l'Eurocopa, la UEFA està investigant el gest que va fer el jugador de la selecció anglesa, Jude Bellingham, en el partit de vuitens que van jugar contra Eslovàquia aquest diumenge, quan va posar-se les mans als genitals després de marcar el gol de l'empat d'Anglaterra.
Segons consta en el procediment obert pel màxim organisme del futbol mundial, un inspector d'ètica i disciplina de la UEFA portarà a càrrec una investigació disciplinària a causa d'una possible violació de les normes bàsiques de conducta. Ara Bellingham pot exposar-se a una sanció econòmica o fins i tot esportiva.
Parlem del que passa al Barça, perquè ja és oficial la sortida de Mariona Caldentey cap a l'Arsenal.
El club anglès ha fet oficial el fitxatge de la fins ara jugadora blaugrana. Caldentey marxa lliure, ja que va acabar el contracte amb el Barça el dia 30 de juny. Per tant, el club blaugrana no ingressa res de diners per aquesta sortida. La jugadora balear ja va anunciar, després d'haver-ho guanyat tot amb el Barça, que volia canviar d'aires i jugar en una lliga més competitiva, com és la Premier League.
I també marxa a Anglaterra és el jugador del planter Marc Guiu, marxa al Chelsea, després que el club anglès hagi pagat la seva clàusula de rescisió de 6 milions d'euros.
El davanter, nascut a Granollers fa 18 anys, ha passat les proves mèdiques aquest passat dilluns i ha signat fins al 2029 amb el Chelsea amb una temporada més opcional. Recordem que el Barça va voler renovar-lo amb un contracte condicionat a la seva progressió en la línia del seu company de promoció Héctor Fort, però la proposta del conjunt anglès li reportava més diners. En la seva carta d'acomiadat al club, Guiu s'ha acomiadat amb un fins aviat i ha escrit que espera que els camins d'ell i el Barça es tornin a trobar en un futur.
Parlem també de què passa al món del bàsquet. S'ha fet oficial el que era un secret a veus. Mario Ezonja renova el seu contracte amb el Real Madrid per a les properes 5 temporades.
El jugador croata de 29 anys va protagonitzar un dels colabrots d'aquest mercat d'estiu després d'avançar en una entrevista al diari Marca que tenia un preacord signat amb el Barça. Finalment, els blaugranes no l'han portat a terme, molestos per les paraules del jugador després de guanyar la Lliga amb el Madrid, en què assegurava que volia seguir molts anys guanyant títols amb els blancs. Finalment, serà així i és on ja retira el club blanc, tenint en compte que té 29 anys i signa per 5 anys més.
I acabarem parlant de tennis. La jornada d'aquest dimarts a Wimbledon ha començat amb l'anunci de la retirada d'Andy Murray en el quadre d'individual. Sí que jugarà, però el quadre de dobles.
El tenista escocès que havia de debutar davant del txec Thomas Mahach no s'ha recuperat a temps després d'operar-se el 22 de juny passat d'un quist a l'esquena i centrarà les energies a disputar el torneig de dobles on formarà parella amb el seu germà Jamie.
Estel Migdia.
I acabarem avui obrint informació cultural a Manresa, on s'ha presentat la programació de la 27a edició de la Fira Mediterrània, que se celebrarà aquest any del 10 al 13 d'octubre.
Les quatre claus per entendre la programació de la Fira, aquesta potenciació de les arts d'arrel, aquestes 75 propostes amb un 79% d'estrena, aquesta mirada a les dissidències, a la dissidència de la creació i a la dissidència en la programació cultural del país, i aquest focus Magrib del Mediterrani.
Són declaracions de Jordi Fossas, director artístic de la Fira, que aquest any comptarà amb un total de 75 espectacles. La majoria d'ells s'estrenaran a Manresa.
Sí, l'espectacle inaugural anirà a càrrec de la jove companyia de dansa Mucha Muchacha i els activistes de l'experimentació audiovisual i sonora Los Voluble, que presentaran Per a Cuatro Jinetes. L'espectacle de Cluenda serà protagonitzat pel coreògraf andalús Manuel Liñán, que presentarà Muerta de Amor. Aquest any el certamen posa el focus en el concepte de dissidència i serà present en la proposta d'obertura com amb la de tancament. tancament.
I tota la programació que es pot consultar a la pàgina web firamediterrània.cat, des d'on es poden comprar entrades per als espectacles que són de pagament. I aunque se expanda el universo y nos proyecte un gris y efímero. I avui acabem a Reus, on Oques Grasses i la Casa Azul, que escoltem de fons, són els caps de cartell del nou festival musical de la ciutat, que es farà al setembre. La Casa Azul hi actuarà el divendres dia 6 de setembre, l'endemà serà el torn d'Oques Grasses. Paral·lelament, el dijous dia 5 també hi haurà concerts arreu de la ciutat amb grups emergents que seran escollits pel públic a través de les xarxes socials. Amb això acabem, tornem demà a les dues. Que vagi bé, bona tarda.